Són les 10. Tenim un parell d'últimes hores. La primera pel que fa a les carreteres. Txell Garriga.
Molt bon dia. Si està tallada la C25, l'eix transversal a l'altura de Sant Pere Sallavinera, direcció Manresa, per un camió que ha bolcat i que transportava porcs. El conductor està sent atès ara pel SEM i treballen els bombers també amb quatre dotacions per contenir una fuita de combustible idoli que ha patit el vehicle i, segons ens informa Trànsit, s'estan fent desviaments ara per la sortida 107.
I la segona ens arriba des de la redacció, Sílvia Solanes.
Sí, ha mort l'exprimer ministre francès, el socialista Lionel Jospin. Va morir ahir als 88 anys i avui n'ha informat la seva família. Va ser primer ministre de 1997 a 2002 i primer secretari del Partit Socialista. Se'l recordarà, entre d'altres, per haver implementat la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals o per la cobertura sanitària universal.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara hem tancat l'àgora amb Bafra Blanc, amb Pau Llonga, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, abans Marisa Gil, Pau Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida, entrevista amb l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu. Trenca el silenci més de 5 anys després d'haver deixat la presidència del club. Encara es parla de la seva gestió econòmica i del seu llegat i de les conseqüències que ha tingut.
Immediatament després analitzarem totes les respostes de Josep Maria Bartomeu a l'àgora esportiva. Avui amb Pichi Alonso, Ramon Besa, Joel Díaz i Laia Tudel.
Es creuaran amb el Josep Maria Bartomeu.
Això sembla. A partir de les 11, temps per la premsa del Cor amb la Laura Fa, ens parlarà de la Shakira i dels seus concerts a Madrid. L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, hauria parlat més del compte i ha revelat que la cantant colombiana farà fins a 10 concerts a la capital de l'estat i no 3, com s'havia anunciat fins ara.
I acabarem amb la Renaixença, que avui rebrà la visita de la ninotaire Pilarín Vallès. L'objecte protagonista serà la xeringa.
Abans arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què, què, què?
Doncs que hi ha...
Amb expectació, suposo, no?
Sí, sobretot el Joel, no?
Sí, sí, no, no, jo, en fi, sí. Què?
Que hi ha una guerra
oberta. Entrat, ja?
Sí.
És per aquí fora.
Sí, sí,
és
de
veure passar per aquí al carrer. Estava aquí al carrer fent-se fotos amb...
Sí, sí.
Vianants.
Amb fans. Amb fans.
Sí, amb fans, fans, sí. Mm. Sí, sí. Doncs que hi ha una guerra oberta entre Àngels Barceló i Torrente, després de l'estrena de l'última pel·lícula de la saga de Santiago Segura. Santiago Segura està emprenyat perquè des de la SER es van fer públics els cameos, o sigui, les aparicions de personatges famosos a la pel·lícula, i els va dedicar a aquest comentari.
Sobre todo del titular con spoilers. ¿Ha habido algún medio más progresista, digamos, que directamente lo spoileo?
Si te refieres a los hijos de la gran puta del cine en la SER, no he pensado que sean progres o que sean de izquierda o de derecha, he pensado que son mala gente.
Carai.
Si us hi fixeu, hijos de la gran puta de la SER és una expressió que podria pronunciar el mateix Torrente a la pel·lícula. La Carme Barceló, des de la SER, no ho ha deixat passar i ha contestat.
Lo que pasa es que no puede pretender que la gente vea la película y no cuente quién sale en esta película.
Claro, porque no es destripar.
No, es que nadie ha firmado un contrato de confidencialidad. Es decir, tú pagas la entrada y vas a ver la película, puedes decir uno a uno todos los que hacen cameos en esa película. Me parece lamentable, no solo eso, sino que haya insultado, porque lo ha hecho, al compañero de esta casa que hizo la crítica y haya hablado mal de esta casa.
La película es malísima, malísima. Todos son diálogos y chistes de cuñados.
Ay, qué asco. Muchos de los que participan son auténticos cuñados. Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no la voy a ir a ver.
Doncs jo vaig anar a veure i em va agradar, t'haig de dir. I crec que fa un favor a no votar partits d'extrema dreta, però és la meva opinió. Jo ho vaig interpretar malament o... podria ser, eh? Per cert, Carme Barceló no
sí,
presenta...
Sí, 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 ara ho anava a dir. Àngels Barceló.
Sí.
Carme Barceló fa altres coses. Doncs mira, un d'aquests cunyaos que diu l'Àngels Barceló és el periodista Carlos Herrera. Aquest matí ha obert programa amb una informació que ell mateix ha dit que no està del tot clar que sigui certa, però com que li agradaria molt que fos certa, doncs l'ha comentada.
Ha habido dedicatoria a Pedro Sánchez, pero Al Jazeera... La televisión se ha hecho eco del vídeo propagandístico en el que alguien pega un supuesto misil, a un supuesto misil, una pegatina con la cara de Pedro Sánchez, en el que le da las gracias a su sanchidad, en inglés y en iraní, por haber dicho que esta guerra es ilegal. O sea, que bueno, vamos, solo les falta que digan María Jesús por el Andalus, o vota PSOE, es lo único que le ha faltado.
I d'un cunyau a l'altre cunyau, no us ho creureu, però Los Santos segueix obsessionat amb el tema de la disculpa del rei d'Espanya pels abusos comesos durant la conquesta d'Amèrica. Això va començar dilluns passat, ho va anar comentant cada dia de la setmana passada i avui ha tornat. En Los Santos diu que no hi va haver abusos i que, a més, els nadius americans, doncs, que tampoc estaven tan civilitzats.
La hija de un gran cacique al que estaban subordinados es que la desollaban viva. Entonces el sacerdote se ponía la piel de la desollada viva y hacía jamalajá, jamalajú y jamalají. Esa es la civilización que lleva España con muchos abusos. Y como Sánchez quiere presumir de ser el Che Guevara de Armani, pues quiere que vengan los mexicanos.
Che Guevara de Armani.
En fi, i a les xarxes, què en dius, Joel?
Ui, les xarxes. Les xarxes em porten a Telecinco i a la bona feina dels seus periodistes. Fa dues setmanes el programa Vamos a Ver es va fer eco d'una informació que, si em permets la crítica constructiva, Ricard, em sembla imperdonable que no la donéssim nosaltres.
Y hemos descubierto que en Internet existe un mercado de compra y venta de flatulencias. Esta influencer que van a ver ustedes, ahí la tienen, gana 50.000 dólares a la semana vendiendo sus pedos envasados en un botecito como este.
No me llames artista, llámame pedoísta.
Es australiana y hace 5 años empezó a ganarse la vida enfrascando sus gases y poniéndolos a la venta por $1,000 cada uno.
Aquí necessitem compradors, eh?
Ah, això és el que,
això és el que s'ha de mirar.
És el mercado, amigo. I ara marxem a la 2. Xavier Trias és col·laborador del programa Cafè d'Idees. Dimarts 10 de març, a 5 dies de les eleccions del Barça, va dir això.
Tenim un president que és una mica trumpista. Té una manera de fer, és ell.
Laporta és una mica trumpista,
sí,
creus?
És ell i fa les coses a la seva manera.
Presidencialista,
sí,
no?
Aquest té una actitud especial, té moltes coses que dius, ai, aquí palmarem.
Laporta, trumpista, ai, aquí palmarem. Molt bé, doncs ara escoltem Xavier Trias a Cafè d'Idees el dimarts següent, 2 dies després de les eleccions.
Qui vas votar?
Guanyador.
El guanyador, a Laporta. Però si l'altre dia en aquest programa vas dir el que vas dir d'ell, que es va enfadar molt, vas dir que era un trumpista.
Però també vaig dir que era l'únic que generava il·lusió.
Més clar,
Xavier,
impossible.
Hem estat pur, Xavier Trias, hem estat pur.
És el poder de la il·lusió, eh? És molt important generar il·lusió, Ricard, i que important és després no decebre. A mi, per exemple, Salvador Oliver, de Vitalia Consulting, m'havia generat, tu saps, Ricard, molta il·lusió, creia que per fi jo havia trobat un creador de contingut honest, però començo a pensar que no. Recordem, la setmana passada vaig acusar Salvador Oliver de Vitalia Consulting de fer clickbait.
Sí. Hola. Pues lo que pasó es muy fuerte. Y ahora os lo explico en otro vídeo. Gracias.
Ahora os lo explico, Salvador. Ahora, 24 hores vas tardar. 24 hores que es van fer eternes a casa meva, refrescant el perfil cada 5 minuts. Salvador, si m'estàs sentint, no pots jugar amb la il·lusió dels teus fans d'aquesta manera. I quan per fi puja el següent vídeo, Ricard, aleshores em trobo unes disculpes inacceptables.
Hola, soy Salvador Oliver, de Vitalia Consulting, y ahora os continúo explicando la anécdota. Es que en un solo vídeo no hay tiempo, perdonad, ahora os lo acabo de explicar.
Mentida. Instagram et permet pujar vídeos de fins a 20 minuts, Salvador. Estic molt trist i ja en parlarem.
Doncs fins aquí l'Àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, Montse Nebrera i amb Afra Blanco. D'aquí a pocs minuts, Àgora Esportiva, amb Joel Díaz, Maria Tudel, Ramon Besa, Pichi Alonso, i també ens acompanyarà l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia produïda amb formatge cru. I la resposta era feta. Produïda és feta, del verb fer. I la feta és un formatge grec cru de pasta tova madurada en salmorra, amb gust salat i lleugerament agre. 1515 dels 1637 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Marta Solanes Bacardí, de Súria, al Bages. I avui també ens heu dit llet, nata,
o mató.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com el pa de pagès de 450 grams, amb doble i prolongada fermentació, que es conserva fresc durant més temps. Ara per només 1,69 €. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en 4 dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Maleïda siga la pobresa i qui la va inventar. L'endemà de bodes, Josep Pous i Pagès.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui, una setmana després de les eleccions del Barça, ens acompanya l'expresident Josep Maria Bartomeu. Senyor Bartomeu, què tal? Bon dia.
Ah, bon dia.
Com està?
Bé, un mica encostipat, però bé.
Això,
bé.
Això és bo. També ens acompanyen amb nosaltres Pichi Alonso. Bon dia, Pichi.
Què tal? Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia, tinguem.
Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
I a seguida tenim nosaltres Joel Díaz. Vostè havia estat molts anys en silenci.
Sí, realment he estat en silenci des del moment que vaig dimitir a l'octubre del 2020. Per què? Doncs perquè un cop el president doncs, fa la feina que ha de fer, doncs és millor passar ja un segon terme. Però és veritat que darrerament, doncs, tant parlar d'herència, i encara estem, han passat 5 anys i mig, i encara parlen d'herència, sí, sí. Parlen molt de mi, i durant la campanya també va sortir el meu nom, home, doncs, potser he pensat que potser era el moment d'explicar-me, i també perquè els advocats que tinc, que evidentment estan amb tots els temes judicials, te diuen, escolta, quan tu creguis, comença a explicar-te, perquè és la manera de que, bé, que algú entengui el que va succeir i el tema aquest de l'herència tan famós que no és tan greu com el que es diu.
Va reaparèixer discretament per la campanya i avui ha decidit tornar a donar una entrevista que jo fou quan feia, que no venia, per exemple, a la ràdio, més de 5 anys, no?
Sí, sí, uns mesos abans de la dimissió, per tant feia 6 anys, segurament.
S'esperava el que va passar a les eleccions del Barça?
Sí, home, evidentment, jo he estat, he fet bastantes eleccions, he estat el 2003, el 2010 i el 2015 com a candidat, i els socis del Barça el que volem és un equip de futbol que guanyi, un equip de futbol doncs, que ens agradi, i el normal és que segueixi, evidentment, els que estan en el poder. Realment no ha succeït mai, fins ara, que un president que va a la reelecció doncs, hagi perdut. Normal.
Em posava sobre la taula el fet que encara es parli de la seva herència, de l'herència que va deixar vostè al club fa més de 5 anys i mig. Vostè no creu que va ser una mala herència?
No. És una herència que té coses bones, altres coses no tan bones, però que està totalment doncs, incidida pel Covid. El Covid és un afer que va succeir i que va afectar tot el món, va afectar el Barça i a molts clubs de futbol, i en aquell moment el Barça, doncs, que està liderant el món del futbol, era el millor equip de la dècada, del 2010 al 2020, era l'equip doncs, que tenia més valor, segons la revista Forbes, o sigui, era un equip que, i un club que estava en una situació doncs, esportiva i econòmica, evidentment sempre, com dic jo, amb bona i creixent i amb ingressos. Clar, el Covid el que fa és que cauen els ingressos, i durant aquell any 2019-20, més el 2021, doncs el Barça es veu afectat amb més de 500 milions d'euros de menys ingressos, que això fa que, evidentment, l'economia del club ho pateixi.
Però el que saps és que el seu mandat es va disparar moltíssim, la massa salarial.
Sí, la massa salarial es dispara bastant arrel de la sortida de Neymar. Evidentment, doncs Neymar era un jugador molt important per l'equip. Neymar decideix doncs, acceptar una oferta i ens el, diríem, roba al PSG pagant aquella
clàusula.
Per 222 milions. Sí. Arrel d'aquí, bé, comencem a patir perquè altres jugadors doncs, també doncs, facin una fugida, perquè els clubs estat i també la Premier League doncs, té molta força econòmica. La Premier League, jo ho he dit sempre, i mirem a Maroteques, deia, el nostre rival no són els, és la Premier League, perquè doncs, la força econòmica que tenien, i arrel d'aquí hi ha certes renovacions que fem per evitar doncs, que alguns jugadors doncs, marxin. Això fa pujar la massa salarial, però torno a dir-ho, en aquell moment es podia pagar. Es podia pagar perquè el club estava amb un ingressos creixents, amb 900 milions, 950, 1.000 milions, per tant era un increment assumible. Això sí que deixa ser assumible quan cauen els ingressos per la Covid.
Si vostè veu que hi ha en risc un equip i per tant puja els sous perquè no agafin ofertes d'altres equips.
No, més que els sous és pujar amb les clàusules. S'augmenten les clàusules de rescisió, doncs la primera, de Leo Messi, de 400 la passem a 700, augmenten les clàusules també doncs, d'altres jugadors com Jordi Alba, com recordo el Bussi, el Busquets, bé, una mica per evitar doncs, que hi hagin temptacions d'altres clubs per emportar-se el talent. Al final, el Barça, i històricament, no som un club venedor, som un club que volem el millor talent per guanyar títols, que és el que els socis volem, és a dir, tenir un equip d'èxit, i es tractava de mantenir aquest talent.
Però va haver-hi algun jugador que realment li expressés que marxava i que vostè va retenir?
Sí, 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 més d'un. Més d'un que parlava de que tenia ofertes exteriors, que li pagaven millors salaris.
Com Leo Messi?
Bueno, i més d'un. Sí, aquí veig que hi ha algun expert com el Ramon Besa que segueix molt l'actualitat, però jugadors doncs, com el Sergio Busquets tenia ofertes. El Leo Messi, evidentment, cada any el Leo tenia doncs, ofertes d'altres clubs, però també és veritat que deve jugar amb la força que té el Barça, no? La força que té l'escut, que té el club, i que els jugadors també ho expliquen, ho expressen, però tampoc hi ha una voluntat de marxar dels jugadors. Però, per ser un cas, van protegir-los amb aquest augment de les clàusules de rescisió.
Ara que em parlava de Leo Messi, o que sortia el tema de Leo Messi sobre la taula, vostè quina relació té amb Leo Messi?
Bé, normal. Com està el PSG, vam tenir una relació molt fluida, ara que està doncs a Miami, doncs ara menys. Tot i que ara el mes d'abril jo tinc una empresa i també tinc filial als Estats Units i estaré per Miami el mitjans d'abril i aniré a veure com juguen el Leo i el equip del Miami. Allà tinc bons amics, perquè hi ha doncs, el Xavi Asensi, hi ha el Víctor Oliver, hi ha també el Raúl, que s'han dit que ara no està per allà, però també col·labora. I tinc una bona amistat també amb els germans Mas, sota damunt dels Mas, perquè el vam conèixer durant l'època que era president, i estan fent una bona feina. La veritat és que el fet de portar Messi a la Lliga Americana, doncs els hi ha incrementat, evidentment, ja, tot el futbol americà, o el soccer americà, doncs ha fet un augment. És l'efecte Messi.
Com era el poder de Leo Messi quan vostè era president del Barça?
Sí, aquesta... Bona pregunta, perquè això és quelcom que tothom parla sempre del poder de Leo Messi. A veure, si Leo Messi decidia fitxatges o decidia entrenadors, no, mai. Ara, Leo Messi, ser el millor jugador del món, de la història, en el camp, evidentment que decidia en el camp de futbol, i ja tenia un poder important.
Tenia privilegis?
No, privilegis no.
No.
El Leo Messi
tenia poder de decisió, al camp.
Al camp, evidentment, moltíssim. I més el Leo és un exemple...
Però el camp què vol dir?
Amb el joc, amb la forma... Amb la
si ara ataquem o no ataquem.
La relació amb els entrenadors, amb els companys d'equip, però el que és fora de l'espara esportiva, doncs no va decidir mai cap fitxatge de jugadors, d'entrenadors, ni patrocinadors. Ara, és normal que, evidentment, com ser el millor jugador del món, doncs tingués un poder important en l'equip. A part que jo vaig coincidir amb ell també uns anys que era el capità. Per tant, el Leo tenia... Però aquí hi ha una mica de fàbula del Leo. Ara,
evidentment... Però tenia la capacitat de posar en contra un vestidor si un jugador no li agradava?
Això no ho sé jo. Això hauria de preguntar-ho als entrenadors que ha tingut, que n'ha tingut bastants, i amb els entrenadors que ha tingut, han tingut forces èxits també, perquè durant aquests anys es van guanyar molts títols. Aquest equip va ser un equip que va començar sobretot amb el 2008, amb el triplet, i fins al 2020, que va ser l'últim any, 2020, que no es va guanyar cap títol, però tots els darrers anys es van guanyar molts títols.
Mm. Amb l'actual president del Barça hi té algun tipus de relació, vostè?
No. No, cap. No, no puc, perquè...
Si quant de temps fa que no parla, no coincideixen?
Molt temps. Mira, el 2015, que vaig guanyar les eleccions, quan va intentar guanyar-me, el vaig guanyar amb ell, no em va venir a felicitar l'èxit que havia tingut el 2015. Per tant, des d'aleshores, molt puntualment.
I amb Sandro Rosell?
Amb Sandro Rosell tinc una relació continuada i permanent. Som molt amics des de l'època de la universitat. Sí. I a més amb el Sandro ho hem compartit, perquè clar, la gent no ho sap, però jo he estat molts anys al Barça. Vaig estar amb el president Laporta del 2003 al 2005, que vam guanyar un títol, aquella primera lliga del Rijkaard i Ronaldinho. Vaig tornar al 2010 com a vicepresident amb el Sandro Rosell, que vam tenir també... Sandro va estar quasi 4 anys de president amb molt d'èxit, amb 9 títols i més de 130 milions d'euros de benefici que va portar en el club. I el 2014, quan ell dimiteix, doncs jo vaig estar fins al 2020, aquells 6 anys següents, també amb èxits, perquè vam tenir doncs, 13 títols, vaig tenir en el meu període de president, vam guanyar més de 100 milions d'euros, tot i que després, a l'any 2020, arriba la pandèmia i se'ns van portar 128.
Vostè, quan reivindica això, és perquè creu que se li ha... no ha sigut just la gent amb vostè a l'hora de reivindicar els seus mèrits esportius?
A veure, ser president del Barça o ser membre d'una junta directiva no és fàcil. I més del Barça, perquè el Barça és el club més gran del món, és el club complex, és un club dels socis, aquí no hi ha accionistes que decideixen, sinó que, evidentment, és la junta. I crec que al llarg de l'etapa que vam estar... vaig estar jo, també el Sandro Rosell, també van fer moltes coses. L'herència que tothom parla, tens tan nefasta, clar, ningú parla de l'herència patrimonial, per exemple, no? Doncs vam fer l'estadi Johan Cruyff, vam fer la Masia, vam fer molts poliesportius, vam comprar terrenys, vam començar a fer l'Espai Barça amb permisos i amb arquitectura. L'herència esportiva, ja he dit abans, són molts títols, I, evidentment, la generació aquella es anava acabant. De fet, l'any 2020 ja es comencen a fer alguns canvis amb la generació doncs, que ja estava acabant i que van donant-se molts èxits. Torno a dir-ho, Sandro Rosell, amb 4 anys, 9 títols, i amb 6 anys, 13 títols. No està malament per aquests 10 anys de mandat. Però, sobretot, amb el tema econòmic, crec que és molt injust, perquè Sandro Rosell, doncs, aquells 4 anys, va guanyar 130 milions d'euros, o més de 130, guanyant diners cada any. És cert que la massa salarial pesava molt, però els ingressos anaven creixent. I també és cert que en el tema de l'herència, que ningú parla de la superfundació que es va fer, la millor del món, i també hi ha algo que amb el tema econòmic em preocupa, perquè ningú ha fet cas o ningú diu, però l'any 2020 la revista Forbes, per exemple, nomena el Barça per primer cop a la història com el club més valuós del món per sobre d'altres clubs, al final del 2020. Per tant, és una feina feta durant molts anys fins a arribar aquí.
Però una feina que després obliga a tenir una situació delicada. És a dir, no sé si reconeix vostè, per exemple, a Laporta, que amb la situació econòmica que hi havia delicada per la massa salarial i pels arguments que vostè donava, doncs que hagi sigut capaç de construir un equip que il·lusioni i que aspiri a tot amb un equip de joves, tornar a començar d'alguna manera.
Sí, és el que deia abans, no? Aquella generació de tant èxit, doncs anava acabant, evidentment, i s'ha de fer amb nous jugadors, i el millor que s'ha fet aquests darrers anys és això, fitxar Flick i fer un equip que haig de dir també que aquest equip també és per l'herència, perquè d'aquesta plantilla actual de 23 jugadors, n'hi ha 10 o 11 que són de l'herència, que venien doncs de la nostra etapa. Per tant, Flick ha fet una gran feina, crec que és una elecció molt bona aquest entrenador que va fer el Joan Laporta, però a partir d'aquí, tot l'altre a mi no m'acaba d'agradar.
Què és tot l'altre?
Per exemple, em preocupa el tema del fair play financer. És molt important tenir fair play, i el Barça l'any 21 va fer una cosa a la Junta de Joan Laporta, que és inflar les pèrdues. Inflar les pèrdues, no sé amb quin objectiu, però l'inflar les pèrdues i no reconèixer que la pandèmia havia tingut un impacte en el Barça al voltant de 500 milions d'euros, doncs ha fet que perdéssim el fair play, tot i que la Lliga li va dir. La Lliga va fer un informe i va avisar el Barça de que l'impacte de la pandèmia era al voltant de 500 milions perquè el Barça s'agafés en aquest impacte i es pogués amortitzar en 5 anys aquestes pèrdues de la pandèmia.
Si vostè creu que s'hagués pogut mantenir el fair play?
Totalment, totalment. Ja sé que algun directiu va dient que això els va obligar a l'auditor. Això no és cert, perquè si ho mira les auditories bé clarament, ho diu l'auditor, evidentment diu, jo haig de provisionar, haig d'inflar pèrdues perquè els directius m'ho estan orientant cap aquí. Per tant, la pèrdua del fair play doncs és una quelcom que per mi se'm fa incomprensible, perquè...
Això, perdoni, en la línia del que deia, era tan fàcil com atribuir les pèrdues al Covid, diguéssim.
Tal com deia la Lliga. La Lliga va fer un informe l'any 21, aquell octubre, explicant que havia fet una revisió dels comptes del Barça i que el Barça havia tingut un impacte al Covid a la temporada 19-20 i un impacte molt important a la temporada 20-21. Aquest impacte era del voltant dels 500 milions d'euros, per tant, com van fer molts altres clubs, perquè tothom parla del Barça, no? Però els altres clubs d'Europa, tots van patir el Covid, tothom va perdre ingressos, normal. Es van tancar els estadis, es van tancar els museus, es van tancar les botigues, i tot aquestes... aquests tancaments, evidentment, doncs, fan reduir els ingressos, que és el que vivim, no?, per poder pagar els jugadors i pagar proveïdors i mantenir el club en actiu. Per tant, una altra cosa és després el que ha succeït, no?, que s'han fet palanques. Les palanques no deixen de ser una pèrdua d'actius, no deixen de ser una pèrdua, doncs, de patrimoni del club, i aquestes palanques no han anat totes a reduir el deute, perquè, evidentment, en el moment que deixes d'ingressar diners per culpa del Covid, tu t'has d'endeutar per poder pagar i atendre els teus de pagaments.
Li preguntava per la seva relació amb Laporta. En els últims mesos, vostè, Laporta i Rossell han hagut d'anar a declarar pel cas Negreira. Les seves defenses s'han coordinat d'alguna manera o han anat per lliure?
No, n'han parlat, evidentment, però cada un ha defensat el seu període de temps. De fet, jo estic investigat pels anys que vaig ser president, fins al 2018, fins que vam decidir, evidentment, deixar de tindre els serveis d'en Javier Enríquez, que és el fill de Negreira. Ell feia uns informes, feia uns vídeos, uns DVDs, tant del Barça com del Barça B, de cada partit. I mira si no anem coordinats, que inclús vaig ser l'únic que vaig demanar al jutgessa que no entregués la documentació del Barça en el Real Madrid, que ho va demanar ara fa uns mesos. Tampoc entenc molt bé perquè el Barça no va actuar directament i oposar-se al Barça. Vaig fer-ho jo perquè no em semblava just, doncs, que el Madrid veiés la documentació més interna del Barça, informes, contractes, que és algo que pertany als socis i només a la junta directiva.
Però qui decideix deixar de pagar el 2018? Per tant, és vostè directament.
Bueno, no jo exactament. En aquell moment, recordo, tot això està declarat ja, en seu judicial. Tant el director general Òscar Grau com el Pep Segura, director esportiu, doncs, de cara a fer certes retallades, decideixen deixar els serveis de Javier Enríquez i fer-los internament. Val? I m'ho van comunicar i em va semblar, doncs, una decisió correcta, sempre i quan els informes segueixin fent, perquè era important que els tècnics, els que ho necessitessin, doncs poguessin veure els informes i els DVDs dels partits analitzats des d'un punt de vista arbitral.
Però el Valverde o Luis Enrique, per exemple, diuen que no havien sabut mai res d'aquests informes.
No, però hi ha altres persones dins del club, que pot ser el delegat del primer equip de Barça, o el delegat del segon equip del Barça, o el Gerard López, que ho ha dit, que ells han declarat que sí, tenien accés a aquests informes, i els tenien, i aniran a declarar aquests propers dies, també. I això aniran dient perquè és la cert. De fet, els informes, tant del Barça primer equip i del Barça B, estan aportats. Són molts informes i molts DVDs fets al llarg d'aquells anys.
Per saber quin tipus d'arbitratge hi hauria en el partit que es trobaria el Barça.
Quin tipus d'arbitratge, i també analitzaven els partits. O sigui, jugada a jugada s'analitzen les decisions arbitrals, es fan DVDs, i també per què això? Per evitar que van deixant targes que pots recórrer o situacions que pots recórrer, i això ajudava, doncs, a la presa de decisions.
Posem pel cas que vostè és president del Barça. Si vostè s'assabenta que el Real Madrid durant prop de dues dècades va pagar més de 7 milions d'euros al número 2 dels àrbitres, vostè què hagués pensat?
A veure, crec que fa pocs dies el president va dir que el Madrid no li calia, perquè ja ho tenien, no? A veure, en el cas del Barça, això és un tema que comença fa molts anys. S'ha anat tinguent aquests serveis d'informes, de scouting, de DVDs, de partits, tant, torno a repetir, del primer equip com del Barça B. Crec que això és útil i és algo que molts clubs, o quasi tots els clubs, tenen. No és algo com que el Barça ho tenia exclusivament, sinó ho feien. I en el nostre cas, ho feia, els anys que vaig estar jo, ho feia Javier Enríquez, que és un gran professional. No només treballava pel Barça, treballava per altres equips i per jugadors, i jo sempre dic que teníem el millor professional, el que passa que, degut al cos, vam tenir que prescindir d'ell.
Li posaré un altre exemple, doncs, si ho digués, si conegués la notícia del València, per exemple, com reaccionaria, com s'ho prendria?
Normal. Han de tenir un servei com aquest. Això ajuda sempre els delegats, sobretot ajuda els delegats dels equips, que són els que tenen més relació amb l'arbitratge, i també els que poden, doncs, ajudar a fer anàlisis o recórrer targes o recórrer muy, o en el cas del Barça, doncs, a fer un scouting de jugadors.
Hi ha un altre tema de l'actualitat judicial blaugrana, que és l'anomenat Barça Gate, que és aquest pagament a periodistes i empreses de xarxes socials per deixar bé la seva gestió. Què val que jo ara faci un tuit defensant-lo?
No, aquest no era l'objectiu. L'objectiu de la contractació de Nystream, que és una empresa, doncs, que es dedicava a fer monitoreig de xarxes, això va començar arrel del 2017, quan marxa Neymar, i també arrel del tot el que va succeir al setembre, octubre i novembre del 2017 a Catalunya, bé, hi havia molt soroll a les xarxes. El Barça, històricament, sempre ha tingut molta cura i, diríem, i seguiment dels mitjans tradicionals. Ràdio, televisió, premsa, estic segur que avui el Barça també està seguint el que passa a Catalunya Ràdio. No només a Catalunya, sinó al resta del món. Per què? Perquè som un club doncs, que és global. En canvi, no teníem cap control ni sabíem què passava en les xarxes socials i les converses. Doncs arrel d'aquests moviments, jo vaig decidir contractar Nightstream, una empresa de monitoratge de xarxes, que poguéssim veure què passava, què es deia a les xarxes socials.
Quina era la conversa a les xarxes?
Quina era la conversa? I sabem la conversa, a partir d'aquí l'equip de comunicació doncs, podia decidir estratègies, principalment per què? Doncs per protegir la reputació del Barça. Igual com quan algú escriu un article, millor, el Ramon Besa, que està al costat, i amb allò l'article no ens agrada, doncs segur que algú el truca i diu, Ramon, això no està bé, podria ser d'altra manera, el Ramon decidirà si rectifica o no, perquè...
Però vostès no haurien de trucar un periodista per dir-li si està bé o no un article.
Això ho fan els clubs de futbol, ho fan el món de la política, ho fa...
No, perquè ho faci l'altre no vol dir que vostès ho han de fer, no?
No, però sí que ho han de fer-ho, per què? Perquè el Barça té una opinió d'una situació i el Barça ha de vetllar sempre per la reputació del club i del seu entorn. El seu entorn també són jugadors, entrenadors, també directius, evidentment, o exdirectius, o expresidents, i això és el que feia el monitoratge de les xarxes.
Però vostè diners perquè parlessin bé de la seva gestió i del club a les xarxes socials i els mitjans.
No, això és molt senzill. S'ha de mirar les xarxes socials d'aquells anys i no crec que hi hagi ni un tuit que parli bé del president del Barça. És molt difícil a les xarxes incidir, perquè les xarxes, hi ha certa perversió. Evidentment, jo sóc dels anys 60, i sóc dels que penso que el periodisme tradicional, el periodisme que contrasta, aquest periodisme que parla, que abans de llançar notícia s'assabenta de tot el 360 graus, és el que m'agrada. Les xarxes, ja hem descobert aquests darrers anys, que no és així, però aquell any 2017 i 18 la informació que tenim avui en dia no era tan gran.
Hi ha un informe dels Mossos per això que consideren que vostè va desviar diners per finalitats personals per fer aquests pagaments.
Bé, això no és cert. Això és mentira. De fet...
Però per què hi ha aquest informe? Li sorprèn que els Mossos hagin fet aquest informe? Un informe que diu que vostè és fals?
El que em sorprèn molt dels Mossos, no dels Mossos, de tota aquesta, atac jurídic, és el fet de que els Mossos han tardat 5 anys en analitzar el meu telèfon, el meu ordinador. Són molts anys. Jo és molt pervers el fet de que tenen tants anys i van tenir informes. Com també és molt pervers el dia que fan la detenció, el març del 21, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de sortir amb un comunicat dient que ningú ha ordenat cap detenció, que ha sigut un quelcom que han fet els Mossos pel seu cantó. Per tant, quan dic Mossos, és una unitat operativa als Mossos del control econòmic o d'investigació econòmica. No parlo dels Mossos en general, que tenen tot el meu respecte amb la feina que fan. Però sí que tot això que succeeix, a mi em preocupa perquè en aquest moment crec que estic amb 5 o 6 denúncies per delictes econòmics i a vegades ho parlo amb els meus advocats i diuen, escolta una cosa, sàpigues que estàs investigat per temes econòmics, però amb cap d'ells, ni els 5 ni 6, ningú diu que hagis tu posat mal a la caixa. Ningú t'està, investigant o acusant d'haver tret diners del club i pel teu rendiment personal, no? Diu, això és un cas únic a l'Estat. Mai en l'Estat espanyol hi ha hagut un sol cas de denúncies per delictes econòmics que no vagi darrere una denúncia pel fet de que algú ha ficat mal a la caixa. En aquest cas, ningú. Per tant, és molt estrany tot plegat, però estem en fase judicial, estem en fase d'instrucció i això seguirà.
Vostè ha estat condemnat per això i també la seva mà dreta, Jaume Masferrer, per haver difamat a les xarxes contra l'expresident de Mediapro, Jaume Roures. Aquests diners ja els ha pagat vostè, eren uns 20.000 euros, tinc entès.
Sí, són 20 euros per dia durant 6 mesos, 20 euros em sembla, no està pagat, hi ha un recurs actualment.
Sí,
hi ha un recurs presentat, principalment perquè tots els testimonis de l'acusació del senyor Roures, cap d'ells em va assenyalar. És molt estrany, és una sentència molt estranya, no? Vas a un judici, els testimonis són 7 o 8 persones, i quan els hi pregunten, diu, no sé res del Bartomeu, no l'he vist mai, no el conec, no he vingut mai, no m'ha donat cap instrucció, m'ha dit res. i hi ha una condemna, no? Per això hi ha un recurs fet, doncs, veurem com acaba. Però és molt estrany, també. Torna a ser un altre tema molt, molt estrany. Entenc que el senyor Roura estigués enfadat i perquè hi havia una pàgina de Facebook que hi havia uns memes sobre ell.
Però vostè entén que una persona com Jaume Roura, amb el poder que ha tingut, s'enfadi per una pàgina de Facebook amb uns memes?
A veure, quan jo era president tenia 20 o 30 de pàgines diàries de memes i se n'enfotien moltíssim del president del Barça, com sempre succeeix, no? Jo sempre vaig dir una cosa, que confrontar decisions, cap problema. A vegades, evident, hi havia algun insult que sí que molesta, perquè doncs afecta els teus valors personals, no?
Però un president del Barça o un president de Mediapro ha d'estar pendent del que passi en una pàgina de Facebook? Vostè ho estava?
No. A veure, jo no, al club sí.
Vostè li arribava, és a dir, li feien una pàgina de Facebook dient-li...
Algun cop sí.
Novita, i vostè li arribava.
Sí, bueno, n'hi havia diverses de Novites. Sí, hi havia una pila de Novites i amb diferents idiomes.
Vostè li enviaven, català.
No, em deia, mira, hi ha una pàgina i això t'ho expliquen, no?, el que hi ha, i decideixes, doncs, no cal, no fem res, no doncs forma part d'un cert joc, no?, de ser president del Barça. A veure, no m'agrada perquè hauria estat regulat, però al no haver-hi regulació, doncs aleshores... Però
potser també podia tenir un entorn en què no li fessin arribar aquestes coses, no?, per prendre decisions d'una manera més...
No, t'arriba tot en el Barça, perquè no t'arriba del Barça, a mi t'arriba d'un amic, o d'un familiar, o t'arriba de moltíssima gent. Al final estàs amb el punt de mira de moltíssima gent, però, torno a repetir-ho, és que com que passa, que tant de bo en el futur això tingui una certa regulació a les xarxes.
En tota aquesta situació que m'està explicant ara, judicial, que vostè està vivint, diria que ha valgut la pena?
Ser president del Barça? Molt. La veritat és que sí. Jo he estat al Barça 12 anys, 2 amb la Porta de directiu de seccions, 4 amb en Sandro Rossell de vicepresident esportiu i 6 de president. En aquests 12 anys jo ho he disfrutat molt. La veritat és que no només els èxits esportius, perquè si parlem de títols, amb la Porta 1, amb el Sant Rossell 9, amb jo mateix 13, clar, doncs tinc 20 llargs títols guanyats, molts èxits. Ara, això sí, el que em va perjudicar molt a mi i al Barça i a molts clubs és l'arribada de la pandèmia. Aquí sí que comença un malson que el club doncs ens porta, evidentment, a aquesta situació que avui dia vivim, que encara no hem superat aquell tema del Covid. No l'hem superat perquè no hem volgut superar-lo. Es hauria pogut arreglar l'any 21, no es va voler fer, i avui en dia estem patint encara, doncs, en aquest cas, el fair play financer no l'hem aconseguit.
De què se sent més orgullós del que va fer com a president?
Home, de moltíssimes coses. Moltíssimes coses.
Digui-me'n una.
Home, a mi m'agrada molt, doncs, fer el Johan. Fer el nou ministadi, la reforma que van fer i l'ampliació de la seta esportiva, són temes molt tangibles. Una altra cosa és els títols, evidentment, que és el més important pels socis, però pels directius no podem estar valorats pels títols. Tant de bo fos així, no?
I una que se'n penedeixi, que canviaria si pogués tornar enrere?
Ho vaig dir en una entrevista ara molt curta que vaig fer fa uns anys a Portugal, l'acomiadament de Zubizarreta. Crec que vaig ser injust amb Zubizarreta. L'Andoni, bueno, en aquell moment passaven coses en el club que a mi no m'agradaven i que Zubizarreta hagués pogut seguir.
Ramon Besa.
Bon dia. Vostè, quan convoca eleccions el 2015, el gener, en aquell moment pensa mai que serà president del Barça? Pensa, hem d'acabar això com sigui aquest any i l'any que ve ja veurem què passa. I de cop i volta es troba amb un triplet i diu, ostres, això de ser, en lloc de ser Bartu, passaré a ser president del Barça, no? I és el gran canvi, la gran metaforma. O sigui, que la gent el coneixia com a Bartu, company soci especialment de Rossell, i de cop i volta diu, calla, això és fàcil, no? Si en 6 mesos, havent convocat eleccions, havent fet fora el director esportiu com Zubizarreta, això sortirà sol, no?
A veure, de fet, jo ja era president en aquell moment, Jo ja feia un any que era president.
Sí.
Vaig ser-ho des del gener 2014. I en aquell moment va haver-hi tot un embolic gran. A veure, l'arribada de Luis Enrique doncs, va ser un canvi en el vestidor, evidentment, que es va, diríem, explotar en aquell gener del 2015. 15. I el que vaig decidir, bàsicament, és perquè hi havia molt soroll, moltíssim soroll. En aquell moment hi havia... Tothom parlava del Barça a nivell mundial. El fet de que uns certs jugadors doncs, tinguessin un rifirrafe amb l'entrenador va ser molt fort. I la manera que vaig pensar que era per baixar el soroll, perquè ens concentréssim en l'esport va ser convoquem eleccions. Va ser una decisió bàsicament pensant en el Barça. No vaig pensar en mi en cap moment. En cap moment
no pensava que es presentaria aleshores.
En aquell moment vaig pensar el Barça necessita unes eleccions, aquí hi ha moltes persones doncs, que dubten de moltes coses, els jugadors tenen un problema amb l'entrenador, i arrel d'aquella decisió va baixar el soroll, la gent es va concentrar en l'equip, l'equip es va hi haver-hi una munió espectacular en aquell vestidor i van guanyar 3 títols seguits.
En la mateixa línia, si em permeten els companys, el que mai s'ha explicat o ha donat, si vostè va decidir anar-se'n en aquell moment, i en canvi el 2021, quan d'alguna manera va acusar el govern de la Generalitat o forces de la societat civil, quan van dir m'obliguen a convocar el vot, la moció de censura un determinat dia, estem pendents de la Covid, o sigui, com si fossin, si l'haguessin fet fora del Barça.
Aquesta és la meva sensació, evidentment.
Però qui, exactament?
En el Barça, a veure, el mandat... Nosaltres havíem dit ja feia mesos que convocàvem eleccions pel 15 de març del 21,
sí.
Perquè això què permetia? Que nosaltres acabéssim aquell exercici econòmic i que a l'1 de juliol del 2021 entrés un altre president. Val? Aleshores, hi havia tot el tema del vot que es calia fer, hi havia restriccions, mobilitat per tot Catalunya, i en canvi nosaltres vam demanar una excedència o canviar la data de la votació més enllà del març per poder, doncs, evidentment, tenir que la gent tingués accés a moure's per tot Catalunya, i va ser el Procicat, signat per 4 persones, 2 d'Esquerra i 2 de Junts, els que ens van dir que no, que teníem que provocar les votacions quan hi havia una restricció de mobilitat important. Va ser dimitir, i al cap de 2 dies van tornar a seguir fent encara més limitacions de mobilitat. Per tant, bueno, tot plegat va ser un moviment, jo penso, molt polític. I per què això? Perquè nosaltres, com a Junta Directiva, tot i que la Junta teníem doncs, diferents opcions polítiques, sí que vaig intentar sempre que el Barça no estigués polititzat. El Barça està polititzat, però que la política no entrés a la presa de decisions del Barça. I crec que això no agradava a moltíssima gent. I aleshores, doncs, bueno, doncs, ja portava molts anys de lluita per evitar aquesta entrada de la política al club i mira, vam decidir de plegar per aquest fet.
Laia.
La seva junta...
Una cosa, tornant al Ramon, si no haguéssim plegat, haguéssim fet eleccions el 15 de març del 2021, com ha sorgit aquest any, haguéssim tancat aquest exercici, no haguéssim perdut 555 milions d'euros, ni inflat les pèrdues com va fer la junta directiva que va entrar, i actualment, des d'aquell dia... seguiríem tinguent el fair play financer per poder fer les gestions que els calguessin a la nova Junta.
O sigui, una acció política va fer que no, vostè no pogués fer el que volia fer com a president del Barça.
Correcte. Ho vaig dir-ho així, tal qual, el meu discurs de sortida.
Laia.
Jo li volia preguntar pel Camp Nou, perquè durant el seu mandat van dissenyar el projecte del nou Camp Nou, després la Junta de la Porta ha fet algunes modificacions, entre elles la inclinació de la primera graderia, licitar les obres a la constructora Limax, suposo que ha tingut l'oportunitat de veure com està ara l'estadi, m'agradaria saber què en pensa de la construcció de l'estadi i d'aquestes modificacions també que s'han fet respecte al seu projecte.
A veure, a mi em va sorprendre molt, evidentment, que el Barça donés la construcció del nou estadi a una empresa turca. Em va sorprendre. Sobretot tinguent, com tenim tant a Catalunya com a l'Estat, grans constructores que ja portaven anys treballant i preparant doncs, una licitació que es tenia que fer. El nostre projecte surt bàsicament d'aquell referèndum del 2014. El 2014 és un referèndum en el qual doncs, als socis se'ls fa una proposta i arrel d'aquí comencem a treballar. Vam tindre la mala sort que l'equip de Xavi Trias en aquell moment perd les eleccions el mes següent i amb l'equip d'Ada Colau tornem a començar de zero totes les negociacions. No? El disseny arquitectònic és d'un arquitecte conjuntament amb uns catalans, japonesos i catalans fan un disseny que crec que era un disseny que era refer la primera graderia perquè guanyés més verticalitat i aleshores hi acabar la tercera graderia que era el que estava ja construït i amb això doncs, teníem un pressupost d'uns 830 milions d'euros. La situació actual és diferent. La primera graderia no l'ha modificat, per tant, segueix havent-hi aquesta pendent que a vegades dificulta la visió del futbol, i també la tercera graderia l'han fet tota nova. Bueno, quan acabin, que portem més d'un any i mig de retard, quan no acabin, evidentment, donem-me l'opinió, però crec que la tercera graderia queda molt, molt lluny del camp, queda molt lluny de la visió, però bé, és un projecte que crec que ens fa tots ser orgullosos del nostre club, del nostre estadi, però el nostre projecte era diferent. Era menys costós, costava una mica menys de la meitat, i era un estadi doncs, que les dimensions eren, amb alçada eren les que tenien en aquell moment actualment. Ara actualment torna a pujar la dimensió.
Pitxi.
A veure, jo sé que a mi el que m'agrada és el futbol, el que passa a la gespa, però indubtablement vinc a Barcelona fa molts anys i conec el club, crec que perfectament. Se diu al carrer, de sempre s'ha dit que no fa falta que vinguin de fora per desestabilitzar-nos, que aquí solets i ens desestabilitzem. Aleshores, jo no sé si és una utopia el fet, perquè a l'aficionat és el que li agradaria, si és una utopia o no el fet de que per una vegada s'ajunten totes les parts, qui sigui, l'oposició, part de l'oposició, l'altre, el club, pam, pam, intenten dir, escolta, per què no anem tots en la mateixa direcció?
Ja.
Per què hem de posar pals a les rodes? Perquè estem criticant constantment el que fa l'altre i l'altre critica el que fas tu? Escolta, si lo veritablement important és el que passa al camp, i en aquests moments crec que el Barça és la il·lusió per tots els aficionats del Barça, ha retrobat la il·lusió en molt poc temps, gràcies, estic molt d'acord amb el que deia Alberto Meu, gràcies a l'arribada de Hansi Flick, pues aprofitem aquest moment per disfrutar i que l'equip torni a tenir el nivell que va tenir. I si a cas li faré una pregunteta...
Fé la pregunta, sí.
Concreta, com és que el Barça, amb Leo Messi, Luis Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Puyol, només va guanyar... Quantes Champions? Dos, Ramon? Tenia que haver guanyat 5 o 6 Champions.
No, vam guanyar 4.
Bueno, 2006, guanyar, i després 2006, la de Roma i la de Wembley 3.
Hi ha Roma, Wembley...
És per guanyar 6 seguides.
No, jo diria Roma, Wembley i Berlín. Vam guanyar 3 seguides més o menys. Jo faig la mateixa pregunta. Teníem un superequip.
No, un equip.
Mira, abans d'entrar, parlava abans d'entrar, la conversa que teníem, no? A l'any 2000, la temporada 18-19, érem tan conscients que guanyàvem el triplet que el mes d'octubre, el 18, vam decidir començar a filmar i fer un documental que es deia Match Day. Perquè sabíem que guanyàvem el triplet. O sigui, vèiem a l'equip, l'ambient, el vestidor, l'entrenador, vèiem amb una força, i va ser l'any que vam guanyar la Lliga, amb molta diferència de punts amb el segon classificat, però ens va eliminar el Liverpool a la semifinal, incomprensiblement, i també vam perdre la final de la Copa del Rei contra el València. O sigui,
i es,
teníem
eliminar,
clar.
I es va eliminar la Roma, i es va eliminar la Juventus...
Exacte. O sigui, va ser... Però això és quelcom...
Saps futbol.
Tu has estat jugador i saps que futbol, no sempre el millor equip guanya el futbol, que és la gràcia del futbol, evidentment. Ara, hi ha una cosa que has dit al principi que tens raó. El Barça costa molt que tots estiguem mateix camí.
Però per què?
Això és històricament ha estat sempre
així. Però s'ha d'intentar canviar en algun moment.
Sí.
Per què no?
Però... Pitxi, hi ha una cosa que... Jo he estat a moltes eleccions, El 2003 vaig guanyar amb Joan Laporta, jo directiu, vaig guanyar el 2010 amb Sandro Rosell president, jo vicepresident, i el 2015 les eleccions que vaig guanyar, a més, lluitant contra Laporta vaig guanyar. Avui d'abans. És que l'endemà ja començaven les crítiques. De totes maneres, jo no estic aquí per criticar la gestió actual, perquè jo he dit abans, m'agrada el futbol, tot ho altre. No vull entrar en detall, però no estic gaire d'acord. Jo el que vull també és explicar què va passar a la 21. Per què aquesta herència que te'n parlen tant i se'n diu tant, que és la part, part econòmica, doncs no es va fer com es tenia que haver fet. I si ho haguéssim fet bé l'any 21, actualment no viuríem aquesta situació econòmica que ens costa recuperar el fair play financer.
La desunió, el punt de partida del Pitxi, comença sorprenentment el 2005, perquè el 2003 hi ha una candidatura aglutinadora, que hi ha els pinyols, els clústers, els rossellistes, l'elefant i tot allò, guanya aquella candidatura, tan homogènia i tan heterogènia, guanya a la de la societat civil, com es deia, no? Que la del Bassat, amb el poder esportiu amb el Pep Guardiola, el poder econòmic amb Salvador Alemany, el poder polític amb Miquel Roca Junyent. Què els va portar a anar plegats si al cap de dos anys es van fotre els plats pel cap? Clar, és que és una de les coses que jo mai he entès, com dos anys, del 2003 al 2005, apareix la divisió total entre Laporta i Rossell, i ningú ha explicat què els va juntar el 2003 quan es van presentar. O jo no ho he entès encara, perquè no sé què ha passat en aquests dos anys, o m'agradaria que algú... Sí, tinc la meva interpretació, però m'agradaria explicar, saber-ho amb boca seva.
A veure, ha passat molt temps, ja, eh? Del
sí,
2003.
Clar, però parlem de que en aquell moment ni l'oposició feia d'oposició, passat, i tothom va dir, heu guanyat, i tothom estava molt content, crec.
Home,
jo.
Home, crec que d'aquest tema s'han escrit bastant, però la veritat no ha sortit mai.
Per això, doncs...
És difícil parlar d'aquests temes anys més tard, no?
Bueno, però tornem a parlar de la porta en aquest moment, eh? Perquè ens hem parlat de la porta, doncs parlem de la porta.
Nosaltres som la generació del PowerPoint, som la generació del cercle virtuós, som una generació del 2003. La veritat és que no només en el Barça hem seguit tots nosaltres, sinó altres directius, han anat a altres clubs d'Europa i estan fent una feina. Però aquell any 2003, el 2005, bueno, van passar successió, van passar coses dintre, internament a la Junta, perquè...
A vegades, bueno, va sortir un FC confidencial, també, que va ser el primer també, gran programa, també, i aleshores...
I aquí van passar coses que, en alguns directius, no ens van agradar, perquè feren temes...
Com a...
Millor no parlar-ho, perquè ja ha passat temps, però són coses que, al final...
Però un exemple, senyor no... Bartomeu, un exemple.
Certs fitxatges, o un fitxatge molt estrany... alguns moviments interns dintre de la Junta. Tot va passar dintre la Junta, eh? Érem 18 persones, no érem més, eh? No hi havia res a fora, no hi havia ningú a fora. Com diu el Pichi ara, no hi havia res a fora que ens fes...
Destabilitzar.
No, no ho era. Però internament sí, hi havia una sèrie de... I érem joves, preparats, els egos... tot això... Anar al Barça no és el mateix que anar a una empresa com a la meva, on tot és molt mediàtic i van passar coses... Algun dia ho escriurem, en parlarem, però hi ha coses que no encaixen dintre de certs comportaments, com el que jo tinc, en temes d'honestetat, en temes de discreció, en temes diríem... de ser doncs, coherent en presa de decisions.
Una qüestió de manera de ser.
Sí, de ser i d'actuar.
Ja.
Per cert, quan vostè rep la petició de Messi de que se'n vol anar,
sí,
per què li diu que no? I després, curiosament, en aquell mateix temps va sortir una informació, crec, si no es vaig equivocat, del diari El Mundo, de com, d'alguna manera, Messi estava arruïnant el Barça amb el que costava, que més o menys tothom sabia, però desglossat, va ser tot un serial.
No, el temps és el mateix, eh?
El Messi... va anar associat a la possibilitat de que Messi hagués demanat que se n'anava i que ja estava.
Però no, quan Messi diu que vol marxar del club... Val? A veure, Messi... no hem d'oblidar que és el millor jugador de la història del món del futbol, i he tingut la sort de tenir-lo al Barça. L'hem tingut al Barça. Messi, al llarg d'aquests anys, evidentment, ha tingut els seus moments en els quals doncs, ell tenia altres idees, potser de canviar o del que fos, no? Va tindre el problema fiscal important amb l'estat espanyol. Allò li va fer molt mal amb ell perquè no s'ho esperava i no era just, perquè, com ell... ho feien tots els jugadors, perquè l'agafen amb ell, com a exemple. Això crea un problema. Però l'any 2020, que va ser l'agost del 2020, ell diu que vol marxar. Jo li dic que no, evidentment, perquè no podem... El nostre millor actiu és Leo Messi. És el que ens aporta una gestió o un comportament esportiu al camp i un joc diferent, i també és el que ens aporta molts ingressos. Li dic que no. Leo li dic, si ell hagués volgut marxar, podia fer-ho com havia fet Xavi, Iniesta o altres jugadors, no? Anar a jugar, doncs, amb una altra lliga. Però Leo Messi no, jo no li podia que marxés ni donar-li la carta de llibertat. No podia. I més tenia contracte, i el necessitàvem. Perquè quan algú el necessita... Crec que el Leo al final ho va entendre, i per això doncs no va decidir seguir. I pensant, ell pensava per això també que, bueno, hi haurà una nova directiva d'aquí uns mesos i ja renovaré el contracte. La seva sorpresa és quan arriba el moment de renovar i l'acomiaden. Això sí que és... Però el Leo era fonamental pel club. Ha estat fonamental durant molts anys. Torno a dir-ho, no per motius esportius, sinó també per motius econòmics. Ell és un imant, és un pol d'atracció per patrocinadors, per aficionats, per la televisió, per la pròpia Lliga, evidentment, que li interessava que el Leo seguís aquí.
Per cert, continua enfadat amb Joel Díaz?
No, jo no estic enfadat.
Ah, no, doncs jo bastant amb vostè, president.
Ell sí amb mi...
Ex-president.
Li va presentar una querella per injúries per una cançó que va fer, no?
Espera, deixem explicar-ho a mi, Ricard.
Sí,
puc o no?
Sí, tant.
Bueno, el senyor Bartomeu se'n recordarà perfectament. Deu fer 7 anys i 3 o 4 mesos.
La Nadala.
Vaig fer una Nadala amb els meus companys de la Sotana. Aquesta Nadala va acabar amb vostè utilitzant els serveis jurídics del club, o sigui, els recursos del club per defensar el seu honor personal. Era una Nadala que bàsicament ens en fotíem de vostè, amb molt mala llet. amb moltíssima mala llet, i vostè, lògicament, es va ofendre. El que jo no he acabat d'entendre mai és per què va utilitzar els recursos del club, és a dir, l'advocat del club, per defensar la seva autoestima, el seu ego i el seu orgull personal. Això podria ser una excepció, diguéssim, un error meu de percepció, però què passa? Que 7 anys després, llegeixo aquest informe dels Mossos d'Esquadra que vostè acusa de mentir, segons he entès, vostè acusa els Mossos d'Esquadra de mentir, i en aquest informe dels Mossos d'Esquadra resulta que vostè demana activament al senyor Mas Ferrer, a través de l'empresa aquesta subcontractada de prestigi a les xarxes socials, que malparlin, o sigui, vostè paga una empresa perquè malparlin justament de mi, una altra vegada, i els meus companys de la sotana. Una altra vegada vostè fent servir recursos del club per fílies i fòbies personals i els seus problemes d'autoestima. És a dir, nosaltres ni amb Nadala, ni a Twitter,
ara,
ni enlloc...
Ara respondré, ara respondré.
Nosaltres sempre l'hem atacat a vostè com a persona, perquè ens semblava un nefast president tant en la seva vessant de representació institucional com en la vessant de gestió econòmica. Però no atacàvem el Barça, l'atacàvem única i exclusivament a vostè. Per tant, la meva pregunta és tan fàcil com per què ha utilitzat repetides vegades recursos del club per defensar el seu honor, la seva autoestima i els seus gustos personals.
A veure, això acabarà amb un pa amb tomàquet, eh? Ja es veu
comencem,
venir.
Comencem pel principi.
No, de veritat que tinc curiositat, eh?
Sí, a veure, no pots diferenciar Josep Maria Bartomeu, de president del Barça.
Si
no
tant, que ho puc diferenciar.
No, deixa'm.
D'acord, sí.
No puc diferenciar-ho. I la Nadal aquella que va passar fa 7 anys, a veure, a mi, discutir decisions, cap problema, ni contraposar-les. Però aquella Nadal vau dir una cosa que sí que em fa fer mal a mi, a mi i a la família. Vau dir, no me'n recordo molt bé, però és una mica que jo feia l'espai Barça per cobrar comissions. A veure, aquí és el moment que em fa mal, perquè aquí esteu parlant de temes de honestitat, esteu parlant de temes que fan mal a les persones i
sí,
això,
sí, jo ho entenc
i la família.
Això.
I aleshores, en aquest moment, doncs, evidentment, afecta també el Barça. El prestigi del Barça i la reputació també del club.
Això no,
seu
president, això és aquesta part, sincerament, jo no l'entenc.
No pots diferenciar quan ets president del Barça una cosa o l'altra. Ets president del Barça 24 hores al dia. Hasta quan dorms ets president del Barça. Un cop surt del Barça, no. Ja soc Josep Maria Bartomeu, un ciutadà més, però no, el Barça és tot junt. I arrel d'això, i també algunes coses que vau dir de l'expresident Rossell, no? Traficant d'òrgans, amb el tema Vidal... Ah, i tot això fa mal, sí. Però fa mal a les famílies, en el club també, perquè, evidentment, ja torno a dir-ho, podíeu dir el que volguéssiu, que si fitxem malament, que si l'economia la fem fatal. Cap problema. I a més, podem contrastar-ho, eh? També vau convidar-me a venir al programa, que he vingut al programa encantat, perquè és un programa que...
No, clar, que no el vam convidar,
no,
però com
no, espera.
El convidem?
No, però si no està...
Us he seguit.
Gràcies a vostè ens en fora d'una ràdio. Ens posa una querella. Una querella que, per cert, quan la vam portar nosaltres a l'advocat, l'advocat encara està rient. I ens va dir, no us hi presenteu. No ens hi vam presentar. No hem sabut mai més d'aquesta querella. Una altra pregunta seria, per què la posa vostè amb els recursos del Barça si després aquella...
En tot cas, estàs agraït, Josep Maria Bartomeu, perquè la sotana és el que és gràcies a tot això.
No.
La sotana ja era un programa que jo... El seguíem, eh?
A vostè li faria il·lusionari, veig.
És molt divertit, la sotana. És molt divertit, la sotana.
Home, hi ha altres podcasts on el tractaran millor, senyor Bartomeu.
No, però la sotana és un programa que jo ja he seguit, i seguia, i a més era molt divertit i feia molta gràcia. Ara, quan s'ataca certs temes que són valors, com el tema de la honestetat...
D'acord.
Aquí no m'hi trobaràs mai.
Però pagui-s'ho vostè, que no faci servir els diners del Barça.
Torno a dir-ho, quan un és prim del Barça, és com Joan Laporta, o com Sandro Rossell, José Luis Núñez o Enric Reina...
És un atac a la institució, vol dir.
Sempre, quan ets president del Barça, ho ets 24 hores al dia. No pots diferenciar. I això és... quelcom, ja sé que és difícil d'entendre.
A mi em costa molt.
Queda clar la posició.
Si algun dia arribes a ser directiu del Barça, que t'ho recomano perquè tu passaràs molt bé, ja veuràs que és molt difícil diferenciar una cosa a l'altra.
Josep Maria Bartomeu, digui.
Que vulgueu, eh?
Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
No, gràcies a vosaltres i fins a la propera.
Fins a la propera. Ara tornem. El Matí de Catalunya
Ràdio. Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
La meva mare cada any va veure les processons, però ara ja li costa moure's. Cuideo li va trobar una cuidadora i li va proporcionar una cadira de rodes. Aquest any hi torna. Cuideo!
La ciutat de les llums mortes. La novel·la de David Uclés és un cant a Barcelona com no l'has llegit mai. La ciutat de les llums mortes. Una gran història per llegir i compartir aquestes vacances. Ocasió Plus.
te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't en el 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Troben un home mort a casa seva. Desapareixen les...
Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres.